Déu-n'hi-do quins dies tan intensos que hem viscut amb les celebracions de la Diada de Formentera, amb les celebracions de Sant Jaume. Podem fer-nos en ressò amb la presidenta del Consell Insular de Formentera, amb l'Alejandra Ferrer, benvinguda a Ràdio Illa i també molts anys i bons.
Gràcies, bon dia i molts anys i bons per ell.
Bé, com ha anat aquests dies de diada? A més, recordant també l'acte institucional tan especial del passat dimecres a la nit en què es van lliurar doncs, les distincions honorífiques al Consell Insular.
Pues uns dies o setmanes molt intensos perquè tot això s'ha de preparar i aquests últims dos dies en especial molt, molt emocionants, sobretot aquest acte de distincions on sobretot aquest any es premiava la humilitat, la solidaritat de moltíssimes persones que fan una enfeinada a l'illa de Formentera ajudant sempre pues, a les persones més necessitades o amb enfermetats on també pateixen molt les famílies.
Recordem la medalla d'or per Formentera. Interès Solidaris, la ONG local i també els Premis Sant Jaume, tres d'ells, una per la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'altra per Jazz and Co, que és aquesta associació que a més del jazz també organitza diversos espectacles de música a la plaça, a les places de Formentera, i sens dubte que la seva feina ha ajudat a dignificar l'ofici dels músics a l'aire lliure i a oficialitzar doncs, la seva contribució també com a la nostra oferta turística, i després també doncs, el Premi Sant Jaume va anar per la botiga Can Forn, el supermercat Pla del Rei, fundat, atenció, l'any 1958. No us perdeu l'entrevista amb en Vicent i en Pep del Can Forn que li vam fer aquí a Ràdio Illa, rememorant doncs, els inicis de la seva activitat comercial. A més, vam veure moltes cares, diguem-ne, institucionalment rellevants a les Balears en aquest acte, no? Hi havia en Vicenç Tomàs, el president del Parlament, o sigui, la segona autoritat de la comunitat, i sobretot la primera, Francina Armengol, la presidenta, també el president del Consell d'Eivissa, l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, entre d'altres.
Sí, va haver molta representació institucional de diferents forces polítiques i de diferents illes. Per això també en el Parlament pues, vaig fer referència en aquesta necessitat que tenim de coordinació, de cooperació entre administracions perquè realment per treballar cap a la sostenibilitat hem de treballar tots conjuntament, totes les illes amb uns objectius comuns i sobretot necessitem la col·laboració del govern balear per portar endavant pues, coses tan importants com és el decret de transport marítim.
El decret de transport marítim serà una dels cavalls de batalla i ja mos ho va avançar la diputada Sílvia Tura al Parlament Balear, també des de Formentera es punyirà. Per què és tan important?
Bé, és molt important perquè quan parlem de sostenibilitat o quan parlem de saturació o de drets dels formenterers i formentereres, sempre entra en joc el transport marítim. Per una banda, es reclama aquest decret per la necessitat que tenim de aquesta porta d'entrada i sortida de l'illa, de tenir unes freqüències que puguin garantir que els estudiants de Formentera puguin cursar formacions a Eivissa que no hi són aquí, temes d'hospitals o d'altres administracions que tenim a Eivissa, i per una altra banda, si parlam de temes mediambientals, que crec que avui en dia ja no podem deixar de banda aquesta part en qualsevol tema del que parlem o normativa que aprovem, pues, tenim ara mateix quasi 170 freqüències que creuen el nostre parc natural i d'això s'ha de començar a parlar perquè implica una grandíssima contaminació i sobretot són freqüències que no van plenes. Vull dir que realment no és necessari per garantir la mobilitat.
L'any passat nosaltres vam fer un càlcul sumant totes aquestes freqüències diàries del dia del mes d'agost, per exemple. Posant-les una davant de l'altra, és com si en una jornada es creuàs el Mediterrani des de l'estret de Gibraltar fins a Istanbul.
Bé, efectivament, el pas entre Eivissa i Formentera, el pas dels Freus, és un dels més transitats a nivell europeu, almenys, i creua, torno a dir-ho, un parc natural. Aquest any, a més, s'ha de dir que feim 20 anys de la declaració per la UNESCO de Parc de Patrimoni de la Humanitat, de la ciutat de Vila, i la Posidònia de Formentera entre d'altres, que és un bé i patrimoni mixte i crec que n'haurem de parlar.
Bé, ara que parlava de medi ambient, saturació, estava pensant els últims dies aquí a la ràdio hem tractat alguns assumptes, per exemple, una embarcació a 30 metres fondejant sobre Posidònia, un altre, en aquest cas un xàrter amb una via d'aigua al nord de Formentera, que tenia més passatgers dels que tocava. Recuperarà l'actual equip de govern en aquesta legislatura aquell projecte que vam escoltar, em sembla que era el Posidònia Project del 2017, que va defensar Dissi Aguilera, la llavors consellera de Medi Ambient, de posar límit al número d'embarcacions que fondegin a les nostres costes?
Bé, evidentment, no és que el recuperem, és que no hem deixat mai de lluitar-lo, com sabeu està el govern balear. S'estan fent modificacions en els plans de gestió del parc natural i esperam que en aquestes modificacions s'incorpori tot el necessari perquè es pugui dur endavant aquest projecte que, si recordeu, bàsicament parlava no només de la regulació de fondejos, sinó també d'una limitació tenint en compte la capacitat de càrrega que tenen les nostres costes, que són tot costes protegides, ja sigui per Parc Natural i COCEPA.
I, diguem-ne, es mantindrà el número fixat, en aquell cas, segons els estudis de càrrega, capacitat de càrrega i tècnica, etcètera, mediambientals, que va presentar Dissi Aguilera? Em sembla que eren al voltant de 900.
Bé, això s'haurà d'esperar a tots els informes d'altres administracions i s'haurà d'arribar a diferents acords, però aquest projecte és molt, molt important perquè, per una banda, no només assegura aquesta limitació i regulació, sinó que també assegura la possibilitat de controlar el tema del buidat de sentines, la informació i tot el necessari per garantir la protecció de la Posidònia i de la costa en general.
Deixem només fer-me una autocorrecció, no eren gairebé 900, sinó gairebé 800 el número d'embarcacions que podien fondejar el nostre litoral, segons aquest projecte que es va presentar l'any 2017, efectivament, en el Posidònia Project. 791 embarcacions fondejades en el nostre litoral. Bé, més coses, ja que parlem també d'aquesta activitat turística, volem abordar l'assumpte d'aquesta setmana respecte d'aquest informe de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència. Posem-nos en precedent, el Consell Insular de Formentera aprova inicialment el reglament de serveis d'habitatges d'ús turístic, demana a diverses administracions i institucions consultives una sèrie d'informes i algun d'ells ja ha arribat, com és aquest de la Comissió Nacional. No està encara la normativa aprovada definitivament, però de moment la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ja té algunes observacions importants a fer a aquest reglament.
Bé, la veritat és que aquest informe fa observacions no només al reglament, sinó a moltes coses que el reglament no regula, i això realment està fora de lloc. També m'agradaria explicar, en primer lloc, que el Comitè Nacional de la Competència realment el que es dedica és a defensar exclusivament el que són les activitats econòmiques i la competitivitat entre aquestes activitats. Quan nosaltres aquí aprovam una normativa, sobretot una normativa, un reglament que té un trasfons social, que és la necessitat d'aconseguir habitatge per tot l'any, i també un tema mediambiental de saturació i de pressió que pot suportar l'illa de Formentera, evidentment no és l'únic informe que ens interessa. N'hi ha aquest informe que és de caire econòmic, n'hi haurà informes de caire mediambiental, que són els que varen arribar de la Comissió de Medi Ambient, i després es varen fer tots uns anàlisis de caire social i de necessitats d'habitatge que es varen fer dins del marc de l'aprovació inicial i definitiva del Pla Territorial de Formentera. Quan el Comitè Nacional de la Competència parla de que no hi ha fundamentació per la zonificació i per el sostre de places, és que el reglament no decideix ni la zonificació ni el sostre de places, que s'han decidit dins del marc del Consell d'Entitats, marcant-se uns objectius i a través del Pla Territorial de l'illa de Formentera, que és on està fundamentat i on es varen fer tots els anàlisis per arribar a aquestes conclusions. De totes maneres, evidentment, tindrem en compte les observacions que fan, sobretot en quant a l'agilitat de la tramitació de dels nous habitatges turístics, però sí que és cert que nosaltres, dins de l'interès general, aquí farem primar els objectius que vàrem proposar entre tots, entre els quals el més important és que surti habitatge per tot l'any.
Algun altre dels pros que ha posat aquesta institució, aquest organisme, és un organisme, recordem, públic, independent del govern, això sí, i que vetlla, segons diu la seva web, pel bon funcionament dels mercats. Un altre dels pros que posa el reglament del Consell és prohibir el lloguer per habitacions.
Bueno, el lloguer per habitacions no el prohibeix el nostre reglament, el prohibeix la llei de turisme de les Illes Balears. Vull dir, nosaltres no ens devem exclusivament al Comitè Nacional de la Competència, sinó que també dins del nostre marc normatiu hem de complir amb les normatives superiors de la nostra comunitat autònoma.
Clar, abans la presidenta ho ha anomenat, no? Diu, també parlava aquest informe sobre la zonificació en referència a la zonificació dels allotjaments turístics en plurifamiliars. Actualment doncs, no estan contemplats, no estan previstos en el que s'anomenen nuclis urbans històrics, Sant Ferran, Sant Francesc i el Pilar de la Mola. El que diu aquest informe és que no queda clar per què és així.
Bueno, el lloc on es va explicar perquè és així és el pla territorial de l'illa de Formentera, que és on es va aprovar i on s'havia d'aprovar aquesta zonificació i el sostre de places, perquè així ho diu la llei turística de les Illes Balears, que és la que ens donava la possibilitat. Realment, el reglament, perquè, per posar un exemple, és a dir, aquí no hi ha res en lloc, perquè ja estem fent la comercialització d'estades turístiques. El reglament, l'única cosa que permet és el desenvolupament de la llei turística de les Illes Balears amb unes característiques més similars a cadascuna de les illes, sobretot en el tema de la tramitació i el pla de qualitat.
En aquest sentit, més enllà de que estigui justificat jurídicament parlant, quin és l'esperit d'aquesta regulació de que en els nuclis històrics no es pugui fer lloguer turístic?
Bé, quan vàrem començar a parlar d'aquesta regulació, es varen fer diferents reunions al Consell d'Entitats i amb els diferents col·lectius, també els empresarials, i es varen decidir uns objectius, entre els quals estava la diversificació econòmica, la qualitat turística, la necessitat d'aconseguir habitatge per tot l'any i, sobretot, també tenir en compte les característiques específiques de cadascun dels pobles, dels nuclis i dels llocs de l'illa. En aquest cas, aquests tres nuclis, sobretot, varen quedar excluïts perquè, o exclosos perquè les característiques urbanístiques de les edificacions que hi són en aquests nuclis són molt importants per les famílies. Vull dir que els edificis que tenim a Sant Ferran, Sant Francesc i la Mola no són iguals que els edificis que tenim a Espujols, que ja varen ser construïts amb una idea turística. També hi ha molts de serveis i sobretot serveis de mobilitat i infraestructures, les escoles, les activitats extraescolars que tenen totes lloc en aquests nuclis i per últim no volem que es perdi la identitat pròpia d'aquests nuclis i la millor manera de que no es perdi és que tinguin vida tot l'any i això s'aconsegueix si som els residents els que vivim en aquests nuclis.
Per cert, recordar que aquest informe no és vinculant.
No és vinculant, encara així, igual que els altres informes, els estudiarem, els tindrem en compte i inclourem tot el que pensem que millora el reglament sempre complint amb la normativa autonòmica i sobretot amb aquests objectius que vàrem decidir entre tots.
L'aprovació definitiva d'aquest reglament de l'ús d'habitatges d'ús turístic, quan es farà?
Pues ara, quan acabin d'arribar la resta d'informes, esperam que abans de que acabi aquest any, finalitzant la temporada, puguem aprovar-ho definitivament.
De totes formes, presidenta, clar, hi ha molta recomanació respecte del sector turístic, com és natural en qualsevol activitat tan important a Formentera com és aquesta, però després ens trobem sorpreses com aquesta del iglú de plàstic transparent que es llogava en alguna zona de migjorn. Bé, sabem que els serveis d'inspecció turística ho estan investigant.
Bé, els serveis d'inspecció turística, la policia local i tots han fet comprovacions. No està aprovat que aquest iglú s'hagi llogat mai. Efectivament, ja, a més, no està ni a Airbnb o ja no el trobam. I ara el que estan fent és inspecció per comprovar qui és la persona que posava aquest anunci, perquè, a més, hi havia més cases que llogava i posar les corresponents sancions per la comercialització d'un objecte que no es pot llogar.
Sí, ens referíem doncs, a aquest anunci, ens en vam fer ressò aquests dies, arran d'una denúncia, per cert, de, en el grup de debat obert prou de Facebook, en què bé, doncs, hi havia un particular, un tal Luca Case, que doncs, anunciava doncs, aquesta mena de tenda de campanya de plàstic transparent a un preu bé particular, 280 euros, més despeses associades, pujava poc més de 300 euros. La nit, dues persones, i bé, a l'anunci es deia que hi havia uns serveis bàsics, però nosaltres a l'imatge no veiem res més que dos llits instal·lats d'una forma molt senzilla, molt humil, en aquesta mena de cúpula transparent. Això sí, on, segons l'anunciant, es podia viure una experiència única sota les estrelles. Què li pareixen aquesta mena de màrqueting d'anar per casa?
Bueno, allò em pareixen un frau, bàsicament, per bé, tenir més atenció dins d'aquesta pàgina. A més, deia que tenia aire condicionat, però que no tenia bany, que ja és molt singular, i la fotografia que surt d'aquest iglú en una platja no és una platja de Formentera.
Presidenta del Consell de Formentera, també responsable de l'àrea de turisme, Alejandra Ferrer, moltíssimes gràcies, que acabi de gaudir dels actes de la Diada de Sant Jaume.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i avui tenim la nit jove, així que tots a la plaça.